La pianista Cristina Casale està d'estrena. Acaba de publicar Debut at Whale Carnegie Hall, que és una gravació feta durant la gira per als Estats Units que la pianista santcugatenca va fer el 2014. Si no recordo malament, sobre el mes de novembre, ara ho parlarem amb ella. Els seus concerts, a part de ser reconeguts per la crítica especialitzada, són valorats pel públic perquè traspassen aquesta barrera elitista, podem entre cometes, dels intèrprets distants. Cristina explica les peces que interpreta, contextualitza el compositor en la seva època i ajuda a construir un millor enteniment de cada tema. És la seva manera de treballar i d'apropar la passió per la música. De fet, ho va fer aquí, a Cugat.cat, fa una temporada amb el Tertulian Acústic. Cristina, te'n recordes? Tornes a la ràdio. Què tal, com estàs?
Hola, Jessica. Doncs amb molta il·lusió, un plaer tornar-te a sentir-te, a veure't, i enyorada de l'època dels programes del Tertulia, que vaig aprendre moltíssim.
Avui farem una altra Tertulia, però sí, amb un disc teu. Uh-huh. Una gira que vas fer al novembre del 2014.
Novembre de 2014, sí. Va ser, doncs, el primer projecte important després de molts anys dedicats a la meva família, i va ser, doncs, una mica lo gran, perquè Freixenet em va sponsoritzar per fer una gira per als Estats Units que implicava, doncs, New Jersey, Miami, Chicago i Nova York. I acabava a Nova York a la sala mítica per excel·lència, que és el Ball Carnegie Hall de Nova York, que és la sala de cambra del Carnegie Hall. Tot un somni.
Quan preparava aquesta entrevista, vaig recordar que en realitat va ser un somni fet realitat. Ho vas somiar, vas dir per què no, ho vas provar i va sortir que sí.
Sí, tot això està molt sintetitzat, va portar alguns mesos més, però sí, la veritat és que ja, doncs, tenia ganes després ja de dedicar-me, doncs, molts anys a la meva família, d'estar molt tancada a casa per una decisió personal, no vull donar-li un toc dramàtic a aquesta expressió, volia fer una cosa, doncs, diferent, i volia, doncs, sobretot, el tema dels concerts comentats veia que tenia molt d'èxit i volia provar què tal seria l'acollida en un país com els Estats Units, no? Aleshores, doncs, vaig mirar i vaig contactar amb la sala, amb Carnegie, i van acceptar la meva proposta. Ja estava jo allà a casa amb les sabatilles ja saltant com boja. I a banda d'això, doncs, vaig explicar el projecte a Freixenet, i a Freixenet, doncs, els vaig demanar, ja que tocava a Nova York, pues toquem a més llocs, no? I els va agradar el projecte també. I aleshores, doncs, això va ser un procés d'uns quants mesos, i finalment, pues, sempre com tot, no? Els projectes grans són peces que mica en mica es van encaixant, i al final, doncs, va quedar tot.
Van ser 10 dies intensos, entenc.
Vaig estar dues setmanes a Estats Units, i va ser molt intens. El que eren els concerts, els comentaris que vaig preparar, me'ls vaig preparar amb un intèrpret, amb un traductor americà, perquè no és el mateix explicar-ho en anglès que en anglès americà, hi ha diferències, i és una cosa que ells també van agrair molt. I la veritat és que, doncs, va ser des del primer concert, que el primer concert de New Jersey va haver-hi un problema de difusió del concert i tal, i van venir 40 persones, i pensava, ostres, 40 persones, a veure, aquí quedarà molt desangelat això. I no, la veritat és que l'ambient va ser maco, perquè, mira, totes es van posar a prop i tal, i van acabar dempeus aplaudint, i els hi va agradar molt, no?
Em sembla que a tots els concerts van acabar tots dempeus, no?
Sí, sí. Veritablement, sí. El concert més emotiu va ser el de Nova York, perquè ja estava molt cansada. A més, aquell dia van passar mil coses. És que se'm va espatllar l'assecador, se'm va trencar les sabates. Bueno, van passar mil coses. I feia molt de fred, no havia pogut tenir les hores d'assaig que volia haver tingut. Era un programa força dur. Però és això que bueno, és igual, deixes tot fluir, perquè tampoc un dia o inclús una setmana de entrebancs, petits entrebancs i tal, no faran malbé tot de mesos de preparació, o sigui que en aquest aspecte doncs, no estava estressada ni amoïnada, però bueno, estava això, estava cansada, però un cop vaig sortir, doncs ja em poso a tocar i ja t'oblides, com tothom que té una passió, no? Doncs ja t'hi fiques i et surten les energies per tot arreu. I ja quan acabava, que vaig acabar amb un bis de The Man I Love, de Gershwin i tal, pensar, ostres, doncs mira, ja està, és el final de la gira, què pensarà la gent d'aquí, no? Que la gent que està molt acostumada a un programa de clàssic, tot el que toco és música espanyola, que és música espanyola dels compositors més rellevants, no? I és música coneguda. I aleshores doncs, va començar a aixecar-se la gent i em va emocionar molt, molt, la veritat, pel fet de que el que més m'agrada a mi és compartir i contagiar aquesta passió per la clàssica i aquesta naturalitat de dir, mira, estem al Carnegie Hall, però mira, és com estar al saló d'una casa, no?
I ara parlaré del que tocaré ara.
Exacte.
Per cert, abans que se'ns acabi, hem començat amb el track número 7, si no vaig errada.
Ahà, sí.
Va, fes com si fóssim el públic. Això l'explicació la fas prèviament, no?
Sí, l'explicació de Requiebros. Mira, precisament, els Requiebros és la primera peça, era la primera peça de la segona part del concert i havia preparat a l'escenari un ventall que estava fet a mà, fet aquí a Catalunya, i estava tot obert, i aleshores doncs los Requiebros, quan havia de comentar-lo, l'agafava aquest ventall i explicava el que significava, no? un requiebro doncs és un compliment, és un piropo, diguem-ne, i aleshores doncs estem parlant que Granados doncs a l'època de principis de segle XX, vaja, doncs la comunicació entre homes i dones doncs era molt limitada, molt formal, i jo tinc inclús la meva àvia que m'explicava l'importància del diàleg amb els ventalls, eh? Si movies el ventall d'una manera és m'interessa, i si no, no m'interessa, i així ja anava, no? I després l'art de l'home en dir coses maques d'una manera artística a la dona, no? Era tot un art, realment el flirteig, era l'art del flirteig. I los Requiebros doncs és una mica, representa això, no? La maja, los majos, totes les goyescas, és una peça que està dins d'un àlbum que es diu Goyescas, de Granados, que són les peces que el van impulsar a l'èxit als Estats Units, i aleshores doncs aquesta peça en concret està plena de vida, d'energia, de ganes de flirteig, no? Mm-hmm. De ganes d'agradar. I aleshores doncs això sortia i amb el ventall deia un parell de piropos, els deia en espanyol, en castellà, i tot i així la gent li encanta doncs això, que sentir l'espanyol, que ja molta gent en parla, no? I bé, doncs després d'això em posava a tocar i ja la gent entenia més el que volia dir, perquè ja el requiebro, la paraula ja és difícil per ells. Jo tenia una professora russa que deia requiebro, but play, please. Només deia que el toqués i prou, però li costava, era molt divertit.
Home, és el que sempre hem parlat, no? Això de poder explicar tot el que els músics, els intèrprets teniu al cap, sabeu i que us ajuda també per posar-vos a interpretar una peça, que ho pugueu traslladar al públic i no exigir a vegades que el públic...
Clar.
Aquest coneixement, no? Mm-hmm. Que molt d'ells segurament que el tindran, però si en aquell moment ho expliqueu a la vostra manera, canvia la percepció.
La paraula compartir és una paraula clau, perquè realment és la finalitat de la música. És compartir-la, és gaudir-la un mateix, però fer-la gaudir. Aleshores, doncs, el comentar-la d'una manera escueta, jo no sóc musicòleg, la comento des del meu punt de vista com a intèrpret, no? Com aquella figura que és un pont entre el compositor i l'oient, no? Aleshores, doncs, explico el que a mi m'ha inspirat, el que al públic li pot resultar interessant, tant, i llavors tot això crec que fa de la ballada que sigui doncs, un concert més natural.
Doncs anem a fer la prova. Ara anem a escoltar del senyor Soler.
Uh-huh. El pare Antoni Soler, sí.
La sonata en sol, pot ser?
Sí, sonata en sol menor.
Ens l'expliques abans i escoltarem un fragment, no sencera perquè no tenim temps, però sí que anem a fer aquesta prova de què explicava. Si ara t'estic fent la guitza, t'estic complicant una mica l'entrevista.
Fa 3 anys d'això, a veure què em surt.
En anglès americano t'ho demano.
Gràcies.
T'ho demano en català.
Doncs bé, el que explicava Antoni Parasoler era un músic català que es va formar a Montserrat, va formar part de l'Escolania de Montserrat i després doncs, es va traslladar a Madrid. A l'Escorial va treballar moltíssim, sempre, era director de cor, compositor, clavecinista, o sigui, realment va treballar moltíssim i les seves peces estan composades per clave, no per l'instrument que coneixem ara. Aleshores, el que deia és que tocant aquest tipus de peces, que era una peça més puntejada i el que jugava era amb jocs, amb colors, sobretot no hi ha crescendos o no hi ha grans moments expressius com pot ser la música romàntica, no? Uh-huh. Sinó que es manté el temperament a base de mantindre un ritme, un pols molt important i d'altibaixos de colors, no? Com una música barroca de Vivaldi, per exemple, doncs, uns pianíssims de cop, no? Que feien doncs, que sí que et recordés que no estàs tocant un piano d'ara, no? Sinó que estàs tocant un instrument de tecla que evoca doncs, l'instrument originari perquè estava escrit. I els deia que viatjàvem doncs, gairebé 300 anys per escoltar aquesta música.
En època del clave. Doncs aquí la tenim. Que és el ritme constant que deies,
ah,
no? Del clave.
Sí, sí, aquest ritme constant que fa que hi hagi aquest temperament però que no doni peu doncs, a una expressivitat romàntica que quedaria potser fora d'estil.
Quan vas seleccionar aquest repertori, aquest programa, el mm-hmm. temperament era una part important del que tu volies demostrar i el virtuosisme també.
Sí, bé, una mica tot. Realment, durant molts anys, jo de manera natural he estat un músic força temperamental i virtuós en quant a tècnica, velocitat i de més. Sí que he treballat molt l'art del fraseig, que també el fraseig musical, no? El lirisme, és una cosa que jo penso que inicialment doncs, no en tenia. Tenia una professora que quan tenia 15 anys em deia: nena, tu el que has de fer és enamorar-te, eh? Perquè aquí t'agrada córrer, aquí toca fort i tal, però necessites, no? I a part d'això, que crec que tenia raó, no? Però doncs m'ha agradat mostrar un programa que hi hagi una mica de tot, perquè la varietat que té totes aquestes composicions, els compositors majoritàriament catalans que tinc aquí en aquest CD, doncs tenen un temperament completament diferent, no? I és el que moltes vegades m'agrada quan els amics que venen de fora que descobreixen doncs, aquesta varietat de temperaments que hi ha al país, no? Que és bestial. Hi ha gent que és més callada, més introvertida, gent que té doncs, una gràcia al parlar molt, molt més extrovertida, més amable. O sigui, en altres països hi ha una més homogeneïtat, no? I la música doncs, ho reflecteix. Llavors estem en Pare Soler, no? Que és més antic, però després anem a Montpou. Tot el programa està ordenat perquè el temperament vagi sorgint mica en mica, no? Fins a arribar doncs, a Falla, que no era català, però que era doncs, això, ja prendre-li foc al piano, gairebé. Però la qüestió és això, que després de Pare Soler doncs, tocava Montpou, que són les cançons aquí? I danses. Sí, és això que estem sentint ara.
És important que aquestes explicacions entre programa, entre tema i tema, perquè, clar, canvia molt el Pare Soler amb aquest tema, per exemple, que t'està acariciant, no?, d'alguna manera. I va molt bé, ara no t'acaricia.
Ara no tant, però bé, sempre Frederic Mompou era un compositor que el que li caracteritzava sobretot era la intimitat. Era, la meva mare va tindre a la seva dona com a professora, la Carmen Bravo, no? I a vegades parlava de Mompou i deia que el seu marit era un home de poques notes i poques paraules. I és la veritat, és la bellesa de la simplicitat, i realment aquí no s'han de fer grans coses, simplement tenir un so de gran qualitat, no? Cuidar-ho i estimar molt el que toques. I llavors això, passar d'un Montpou, tenir després un Falla o tot el programa, no? El Granados amb aquests requiebros, o també ja passarem per un Albéniz, és meravellós perquè realment implica un munt d'emocions, no? Si vols reflectir-te amb una intimitat, doncs és que és Montpou, no? Te'n relaxes, és més contemplatiu, no? Si realment doncs això ja et sents més expressiu, més impulsiu, doncs Falla potser és el que es pot reflectir més, no? Després està el Béniz, que hi ha aquest temperament amb tant de refinament, no? Com que té ell, que va estudiar al Conservatori de París i té aquesta, jo crec que aquesta classe impregnada. En fi, és que no deixaria de parlar de tot el que tenim aquí.
Ara que parlaves de la teva mare, de fet ella va ser la teva primera professora.
Sí.
Tu, el piano era una part fonamental de la teva família, llavors de manera natural vas pujar, entenc, i vas començar a tocar i fins avui.
Sí, doncs sí, amb parons, amb alts i baixos i de més o menys temps, més dedicació, però sí, és així. Clar, el piano estava a casa i ma mare en aquella època el tocava encara, perquè, clar, amb quatre fills, en aquella època que es dedicava molt amb els nens, jo pensava, esto a mi no me va passar, a mi no em passarà. I mira, he estat aquí uns anys molt dedicada i pensant, ostres, potser sí que em passa. Però, bueno, el cas és això, i ella estava a casa, llavors jo no me'n recordo quan vaig començar, perquè comences a jugar, comences d'oïda, observes molt, els meus germans també van començar a fer piano de manera oficial, i a mi no, perquè com era la petita, doncs em deixaven fer, i de manera molt lliure, de manera molt natural, doncs hi havia partitures també per tot arreu, llavors de manera natural i inconscient, doncs treballava per una banda el programa que portava per lliure al Conservatori Liceu, no? Era una mica, doncs mira, per complir, i després treballava el que em donava la gana, aquesta és la veritat. I si els estudis de Chopin es treballaven al setè, doncs és que jo no posava edat. Mira, pensava, ai, mira, això que maco, i em posava a tocar-lo. Després s'hauria de veure com els tocava, no? Però sí, sí.
Aquí tenim ja quan comença el piano a treure foc, no? El Béniz, que abans deies.
El Béniz, sí, és un tema molt conegut, que es diu Asturias. El Béniz, molt conegut en guitarra, però també mm-hmm. ell va fer aquesta versió en piano. I bé, doncs, és una peça que vaig tocar sobretot doncs, perquè també coneguessin als Estats Units. Jo no estava segura que realment doncs, coneguessin
aquesta peça.
No? I després vaig tocar Triana, que doncs, és una de les meves peces favorites de la suite Iberia i realment doncs, això mostra la riquesa del Béniz, que és aquesta mescla de formació de composició d'un conservatori com el de París, que en aquella època doncs, era el conservatori de més prestigi, amb els aires
llatins, mediterranis,
no? Sí.
Quan et poses a escollir un programa, ha de ser molt, molt difícil. O ho tens clar? En aquesta ocasió, ho tenies clar?
Bé, sempre porta temps d'escollir un programa, perquè és clau. És una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Ha de ser un programa que t'escaigui bé, no? I que resulti interessant també a l'oient, que no sigui un popurri, que hi hagi un fil conductor, que hi hagi un perquè de la combinació d'aquestes peces. Aleshores, en general, sí que de manera impulsiva hi ha alguna peça que dius esta perquè sí, aquesta ja està, però després també hi ha d'altres que complementen i de vegades una peça tranquil·la enfatitza la peça que vindrà després, no? Si té més temperament, i a l'inrevés, no? Sempre, doncs, si treballes l'ordre de les peces és veure que hi hagin contrastos, que realment estudis la posició de l'oient. L'oient al principi està més receptiu, després doncs, és important que no sempre estiguis tocant en el mateix nivell d'intensitat, per exemple, i és per això que realment és una cosa molt, molt, molt important. Grans artistes en entrevistes solen dir que és clau. És clau escollir un programa bo per l'oient, però també amb el que tu estiguis realment, que et senti com un guà, que realment diguis aquest programa està fet per ella, no? És el que m'agradaria que haguessin, o almenys que pensessin els que escoltin el
CD. De moment, la gent que hi va assistir li va agradar i es va sentir molt bé. Sí. Gershwin, t'agrada Gershwin?
Sí, m'encanta. Gershwin va ser un compositor molt autodidacte. I un compositor també que marca diferència de manera positiva, que ell va guanyar la fama en vida, no com d'altres.
Sí,
que
la majoria, no? La gran majoria no van viure.
Per desgràcia. I en canvi ell doncs, va ser una eufòria, el tipus de música, el seu estil que de composició que tenia, i va anar al Conservatori de París precisament i el van fer tornar tal qual havia anat, perquè deien que ja estava... ja estava fet, que realment no hi havia res per ensenyar-li, no?
Músic innat, un compositor innat.
Un compositor innat, un gran comunicador, també una persona que jo crec que, bueno, va elevar les arrels del jazz doncs a nivells de composició de sales de concert, amb molt bon gust i molta creativitat.
Ara recordo, va ser Gershwin que fèieu amb la Patricia Deneau, uh-huh. i el contrabaixista santcugatenc, el Mengual.
Sí, vam fer una versió de Summertime, sí, adaptada per bateria i baix. Sí, sí.
Això va ser l'àlbum Intimate. A l'Intimate. També ja hem parlat en diverses ocasions. Vas acompanyar-te de Ricard Rosselló,
sí,
amb una càmera, et va perseguir... I finalment hi ha un documental, un documental de tota la gira, de què senties, de tu allà vivint a cada una de les ciutats que vas passar i que es pot veure al YouTube.
Sí, és un petit reportatge que va fer el Ricard. El Ricard Rosselló, bé, nosaltres tenim una relació professional i personal, perquè és una persona, doncs, una grandíssima persona que és, jo li dic que és un músic disfressat de realitzador, perquè té una gran sensibilitat i melòman, o sigui, és apassionat de la música i del piano especialment. Aleshores, clar, ens vam conèixer i ja allò sempre d'una manera o altra l'acabem liant, ja sigui fent vídeos o això.
Els vídeos del Teatre Auditori va ser ell el responsable?
Sí. El 2010 vaig fer uns vídeos.
Va ser el teu retorn?
Sí, necessitava posar-me al dia i veia que si no tenies web no eres ningú i pensava, mira, doncs vaig aprofitar el que deia un professor meu de Venezuela que es diu Rafael de Castro, que em deia que el currículum no es llegeix, que s'escolta, i té tota la raó. Així pensava, mira, doncs que el currículum s'escolti i es vegi, i vaig fer uns vídeos aquí a l'Auditori de Sant Cugat amb ell, uns vídeos amb qualitat cinematogràfica, perquè ell és realitzador del cinema, i li va entusiasmar el projecte.
I uns vídeos que, per cert, també es poden veure al teu canal de YouTube.
Ah, exacte, es poden veure. Són uns vídeos que estan sobretot fets, jo li demanava que en aquella època hi havia vídeos de clàssica amb poca perspectiva cinematogràfica, no? I eren uns vídeos en directes que a mi em resultaven avorrits com a músic. Jo pensava, la gent, jo crec que també, no? Perquè també la qualitat de so potser no era la ideal. I llavors amb el Ricard, doncs, li vaig demanar que hi haguessin perspectives en les que un oient des del públic no pogués veure, o sigui, que siguessin les mans tan de prop perquè es veiés exactament tot el mecanisme del dit que baixa la tecla, no? O que es veiés un picat des de dalt de tot perquè es veiés la perspectiva que tinc jo, no? La meva visió. I bueno, des de aleshores, quan li vaig dir allò dels Estats Units, em va dir, sí. Si vols t'acompanyo. I dic, pues vinga, fet. I em va acompanyar a Chicago i Nova York, especialment. I aleshores, doncs, allà al reportatge hi ha imatges doncs, hi ha moments que estic assajant a la cuina,
a la taula,
a on sigui. Jo,
que... sí. Sense piano, tocant sense el piano. Sense piano.
Sí, va ser un dia a Chicago que va haver-hi un problema per la sala d'assaig i no vaig tenia el temps suficient per assajar i llavors dic, mira, està la mesa aquí a la taula, doncs ens posem aquí i prou. Però bueno, també es palpa l'ambient de Nova York, els taxis, és tota una experiència i bé, són ciutats, són grans ciutats que tenen una oferta cultural enorme i molt interessant, no? Llavors, ell sempre anava gravant i jo realment hi confio plenament perquè té un gust d'enquadre fantàstic, el Ricard, i de fet després li vaig dir, escolta, mira, doncs el reportatge hauria de durar tant, em sembla que dura uns 5 minuts, cosa així, i fes el que vulguis, i ell va fer, evidentment, una mica això. I ha reflectit, doncs, les ciutats, en algun moment el backstage, que m'estic maquillant, i algunes fotografies, i parlo, doncs, una mica de l'experiència.
Alguna petita entrevista.
Alguna anècdota,
amb el teu piano.
Sí, exacte.
Cristina, hem d'acabar. Acabem. Aquest és l'últim track, em sembla, el Carmen.
Ah, sí. Les variacions Carmen, de Vladimir Horowitz. Sí. Això va ser el primer bis.
El primer bis que vas fer.
Vaig fer dos bisos. El primer va ser les variacions Carmen.
I després Gershwin, que ja eren escoltats.
Sí.
Doncs, Cristina, el futur, què es planteja? Ara aquest CD el podem aconseguir via internet, amb descàrrega online.
Sí, aquest CD està a plataformes amb Spotify, iTunes i de més. També està per Amazon i també el podeu sentir a YouTube. O sigui que, si voleu sentir-lo, no hi ha cap dificultat per fer-ho.
I la futura entrevista que farem al ritme?
La futura entrevista que farem, doncs, et donaré poca informació.
Perquè no pots dir.
Perquè no puc dir res, només puc dir que estic tancada des del mes de febrer fins al mes d'octubre, que serà la primera vegada que sortirà a llum un programa absolutament nou i és un projecte molt, molt ric i diferent. No puc dir res més.
Vaja.
El que sí que et dic és que, en general, no m'agrada dir que faig un concert i que només sigui un concert. Sempre va acompanyat o d'un reportatge o un freixenet que esponsoritza o tal.
O d'una gira pels Estats Units o per Àsia, Japó...
Bueno, però la qüestió és això, que m'agrada que no sigui només, diguis, faig música, un concert. No, no, no serà només això, perquè és que m'agrada, diguem, que m'agrada complicar-m'ho, no? O no, però m'agrada enriquir-ho. Aleshores, és un projecte molt, molt interessant, em té absorbida i apassionada per aquest repertori i espero que realment us agradi.
Segurament. Doncs Cristina Casale, moltes gràcies per venir com sempre
a tu,
i fins
Jessica.
La propera.
Sí, evidentment, fins la propera.